A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Avui 13 minuts del matí amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'Eurolocal. Comencem l'Hora d'Europa. Saludem d'entrada Joaquim Millán. Joaquim, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Després ens posarem a analitzar una miqueta més bé a fer un petit memorial de greuges sobre la situació, però ràpidament marxem a la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè ja ens espera i li agraïm que hagi pogut fer un encaix entre classe i classe al catedràtic de Ciències Polítiques, el senyor Joan Botella, especialista en estudis d'opinió pública, política comparada, comportament electoral i govern local. Senyor Botella, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Us agraïm que hagueu fet aquest encaix en la vostra agenda.
Res, un plaer.
I ens agradaria molt, des de la vostra posició, des del vostre coneixement, que algú ens pugui dir què va passar el diumenge i si això té unes causes i si això té unes conseqüències també.
El diumenge van passar moltes coses, diguem-ne, no? I resumir-les amb un sol diagnòstic és molt complicat. La primera cosa, que segurament és la més important, és que molt poca gent va anar a votar, en general arreu d'Europa. Això a Catalunya va ser molt més intens, diguem-ne, no? Per tant, hi ha unes causes generals: allunyament, poca comprensió de què passa al Parlament Europeu, i en segon lloc, en el cas de Catalunya, jo crec que precisament també un component addicional del que ja s'ha vingut manifestant des de fa uns quants anys, d'una creixent distància entre els ciutadans i la política, el que a vegades se'n diu desafecció, resumint molt.
D'acord, doncs anem una miqueta per parts, i us presentem una frase i la matiseu tot allò que faci falta. Aquestes han estat unes eleccions d'Europa sense Europa, gairebé, on cadascú les ha fet venir una miqueta cap on li ha convingut per convertir-les en sondejos de país, per veure com anaven les coses?
Part sí, especialment és visible el nostre cas, diguem-ne, on molts partits polítics s'han empassinat a presentar aquestes eleccions com les primàries o les preparatòries de no sé quines altres, de les properes generals, de les municipals, de les del Parlament de Catalunya, no? Parlar d'Europa és difícil, és complicat i requereix, diguem-ne, saber-ne i estudiar i haver viatjat i saber idiomes, no? Tot això són coses que fa que per molts dirigents polítics, diguem-ne, parlar d'Europa sigui menys divertit que parlar del que passa al teu poble o a la comarca, no?
D'acord. Ara, continuació.
Hi ha un punt també que a veure, potser, que és que el grau d'informació acumulada al llarg dels anys, rebuda a través dels mitjans de comunicació per la ciutadania, potser no és molta, no? En aquest sentit, diguem-ne, més enllà de la campanya, també hi ha potser un problema de com arriben les coses o les informacions a la gent.
Perquè no serà que Europa és un concepte ara massa gran, desenvolupat a través d'una institució que plega 27 estats, 27 singularitats, a través d'unes estructures que no tenen, d'alguna manera, des del punt de vista públic i social, un cap visible. Hi ha un president, òbviament, de la Unió Europea, però aquest president va canviant. Necessitem tots plegats, com a comunitat, reflectir-nos en algú o tenir algú com a referència en algun moment, aquesta Europa?
Home, hi ha dificultats. En no haver-hi personalització, en no haver-hi un sol idioma comú, etcètera, etcètera. Tot això ens ho fa més difícil, no? Però tu pensa la contrapartida, oi? Allò, des de la realitat econòmica, que sabem que els nostres llocs de treball depenen de què decideixen les empreses alemanyes, o de quants turistes anglesos o francesos venen aquí, o quants treballadors romanesos vindran com a immigrants, no? És a dir, és veritat que és difícil, però crec que la gent, diguem-ne, que està allò, que és molt sensata i molt prudent, saben que això d'Europa és quotidianament important per la seva vida, no? Per tant, no crec que sigui disgust o antieuropeisme, No crec que sigui això.
No hi ha suficient empatia, però, no?
És que l'empatia s'alimenta, i si no s'alimenta, malament rai, no? Les plantes, si no les regues, no creixen, no? I aquí hi ha una planta que era el que és encara el majoritari europeisme de l'opinió pública catalana i espanyola, que això no s'està cuidant prou. Pensa que de totes maneres encara anem prou bé, eh? És a dir, ha votat el conjunt d'Espanya el 45% de la gent.
A dir, això és un consol, ara, eh?
Bueno, escolta, ja pitjor que això, eh?
No, no, està
en
clar.
En tot lloc no hi ha hagut partits extravagants, mm-hmm, ni friquis, ni criminals que s'hagin presentat i hagin sortit elegits, a diferència, sí, d'altres països.
És, no? Que ara ens ha cridat l'atenció perquè, en el fons, heu fet servir, per dir-ho d'alguna manera, l'argument de les àvies, eh? Sempre hi ha un pitjor.
Sempre hi ha un pitjor.
I el pitjor no ha estat aquí, en aquest cas. Però precisament en relació amb això, és aquest context, diguem-ne, de crisi o de bipolarització de la política aplicada també a l'àmbit europeu, que ha fet néixer, diguem-ne, formacions al llindar d'allò que diríem, ja no dic políticament correcte, sinó al llindar de la legalitat, gairebé?
Sí, sí, ho has de dir directament, diguem-ne. Però pensa que justament tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya és on aquestes ofertes no tenen cap èxit. Mm-hmm. S'han presentat extravagants, diguem-ne, eh? El partit contra el maltractament dels animals, no? I que ha obtingut amb justícia el 0,001% dels vots. Eh? Perquè la gent és molt seriosa i sap que amb les coses de la política, diguem-ne, no són per ventilar altres coses. Eh? La representació política serveix per fer coses seriosament, diguem-ne, no per donar lloc a expansions del cor, no? Sí que hi ha una cosa que ens hauríem de preocupar un pèl, i vosaltres que teniu a prop vostre en Joaquim Millán, doncs segurament hi ha bona posició per pensar-hi, que és el fet de que la participació de Catalunya ha estat tan i tan més baixa que en el conjunt d'Espanya. Mm-hmm. Catalunya presumim justament d'estar molt a prop d'Europa, de ser més avançats i més europeus que el promig, etcètera, etcètera, i de repent això ens cau com una galleda d'aigua freda, sobre la qual crec que no hem reflexionat encara prou.
Hi trobaria una causa? Això és un desencís? Això és una desafecció? Això és un desengany? Això és
jo
un...
crec que hi ha un manifest disgust polític per com han anat les coses polítiques i per la redundància,
sí, sí, sí,
en els últims anys, perquè si penses en el que ha sigut la política catalana des de l'any 2003 fins ara, s'ha reduït a dos temes, un darrere l'altre. Un es diu estatut, l'altre es diu finançament, i els partits, diguem-ne, s'han comportat en totes dues qüestions exclusivament sobre la base dels seus interessos tàctics més elementals.
Ara us preguntaríem, però, si és bo, o d'alguna manera, lícit, segur i comprensible, o donem per entès que també, barrejar les coses?
No les barreges, però són els mateixos que demanen el vot per totes unes coses i altres. La gent, per començar, diferencia molt. Per exemple, la gent no vota igual totes les eleccions. Hi ha molta gent que al Parlament de Catalunya vota per partits diferents que els que vota al Congrés dels Diputats,
sí,
oi? Mm-hmm. O als municipals,
sí, sí,
ja no diguem, no? Per tant, la gent, diguem-ne, és molt fina, amb la seva percepció de les coses. Però les eleccions del Parlament Europeu justament són les eleccions més abstractes. Són aquelles on no coneixes qui és el teu diputat. És allò que queda més lluny, no? I són les eleccions, aleshores, més purament polítiques, on el que s'expressa és molt fàcilment la reacció global que té cada persona davant de com estan les coses polítiques en el seu territori. Si qui et fa la campanya és el mateix a qui tu recordes haver fet altres coses, diguem-ne, en els últims anys,
sí,
és molt fàcil que diguis, escolta, deixem-ho córrer. No?
En qualsevol cas, aquesta reflexió de l'endemà, que sempre existeix, com és la de l'abstenció i, diguem-ne, el mea culpa de cadascun dels partits i la promesa i el compromís d'haver de difondre més els valors d'allò que era motiu de les eleccions i, per tant, de fomentar la participació, això s'esveix gairebé com un volado, no?
Però ho has descrit molt bé, eh? Això és un ritual que hi ha camí electoral.
És un ritual,
això. Ho veiem amb cara seriosa, hem posat preocupat, i l'endemà, diguem-ne, tal dia farà un any, no en parlem més.
D'acord,
no?
I a part gairebé tan previsible, perquè això sí que era una d'aquelles coses tan previsible com...
Molt anunciat.
Molt anunciat, no? Molt. En canvi, no sé si és que hem cronificat una situació, o què ha passat aquí?
Parlar de cronificar... A veure, com que no passa res...
Per això us dic...
I no hi ha gaire participació, no hi ha gaire incentiu a arreglar-ho. Si per exemple tinguéssim un sistema electoral que digués, escolta, vostè tindrà un diputat per cada 50.000 vots,
sí,
això incentivaria els partits a anar a empaitar els electors que votessin, no? Però això no hi és, per tant, diguem-ne, sigui quina sigui la participació, més o menys ho diuen els mateixos, no? Òbviament això resta incentius a que els partits s'empaitin, diguem-ne, no? L'electorat i el portin a fer votar, no?
Perquè el pas següent, el que acabeu de comentar, és sortiran els mateixos, total, que no canviarà res.
Jo no ho he dit, això.
No,
eh?
No, no, però, no, però diguem-ne, el pas següent,
des del
gairebé...
punt preguntes a l'elector, això no és tan així, diguem-ne, perquè tampoc té un seguiment molt detallat de qui és qui, no? Però des del punt de vista de les cúpules polítiques, que són els que decideixen si es gastaran diners o no en fer campanya, diguem-ne, és exactament això.
D'acord. Perquè, doctor Botella, aquest 60% que no ha votat, què deu pensar?
Bueno, hi ha de tot, eh?
Perquè és la aquesta sí que és la majoria, de debò, no?
Bueno, però després això es fragmenta en grups molt diferents, eh? O sigui, hi ha gent d'aquesta que no ha votat mai. Mai de la vida. Hi ha gent que potser estan disgustats amb el seu partit, o els han canviat el candidat, i diuen, saps què? Doncs no hi vaig. O hi ha gent que diu, escolta, aquesta campanya és una porqueria, o jo això d'Europa no ho entenc, o vés a saber tu quin lio, no? Per tant, no és un 60%, són molts, uns percents diferents, diguem-ne, que a mi se'm faria difícil sumar-los, eh?
Perquè dit així...
Però tot el que deia l'argument de l'Àvia, eh? És a dir, a Espanya, a les últimes eleccions europees, vam quedar al mateix nivell de participació que el promig europeu,
sí.
I ara Espanya està francament per sobre del promig europeu, no? És a dir, es podria estar pitjor que això, diguem-ne, i molts països ja estan, eh? I no parlo de països aquests petits, nous i excèntrics a l'est d'Europa, eh? Parlo de Gran Bretanya, d'Alemanya, de França.
Entre aquest procés, diguem-ne, d'assumpció d'Europa, ho ha dificultat molt també des del punt de vista de l'àmbit europeu, aquesta Europa de 27 que ha crescut molt ràpidament, ens ho deia en Joaquim Millán fa un momentet, aquesta Constitució Europea que encara cueja en més d'un lloc, tot això no ha fet més que dificultar les coses?
La confusió institucional, efectivament, això complica. Mira, aquí, per exemple, va haver el referèndum sobre el Tractat Constitucional, a Espanya això es va aprovar, és un dels pocs països on es va aprovar, i després no ha passat res més, ningú ens ha dit res, ni el govern no ha donat cap explicació de per què aquest referèndum que aquí es va aprovar ens l'embutxaquem i anem a fer un arreglo ara. El qual és una miqueta frustrant, no?
D'acord.
Un arreglo, permetem, Joan, que a més, ara, amb el nou referèndum irlandès, tampoc el tenim sobre
tampoc
la taula.
Clar, no?
Amb
no,
el
no.
qual la gent dius, bueno, això de que es va convertir en un tractat de Lisboa, perquè el nostre referèndum no valia. Ara hi ha un referèndum que sí val i amb l'arreglo tampoc el tenim en aquests moments sobre la taula.
Això, no?
Clar, sí, estem esperant aviam què passa i a més, segons els resultats, què passarà d'aquí a final d'any per intentar almenys començar l'any que ve amb el tractat. Però cosa que en aquests moments ja comencem una mica alguns a tindre sospites de que no serà tan àgil i tan ràpid i possiblement l'1 de gener no començarem el tractat. No,
efectivament, per part de la Comissió Europea està havent una actitud que jo trobo lamentable, diguem-ne, de subhasta a la baixa. I d'autèntica desconsideració cap a la gent que s'hi creu i que compleix els tractes a favor d'aquells que no s'ho creuen i troben que incomplint i surten guanyant. A Irlanda li han promès que tindrà sempre més un comissari europeu, passi el que passi. Això no li han promès a cap altre país, diguem-ne, no? I a més l'entesa és que s'havia acabat això d'un comissari per país. Doncs no, a base de trencar els acords o d'incomplir, aquests en estan sortint. La Comissió Europea actual, la Comissió Barroso, jo crec que és molt desgraciada políticament en aquest sentit perquè està fomentant aquest tipus d'actituds.
Però fixa-t'hi tu, Joan, que amb el nou escenari sembla ser que el Durão Barroso té tots els números
per continuar.
Si no els té tots ja, per tornar a continuar.
Sí, sí, el futur de vegades pot ser pitjor que el passat.
Clar, i això...
El raonament de l'àvia, que deia abans.
Sí,
no,
això...
No sempre es val...
De tota manera, ara ens crida l'atenció quan feu referència als resultats del referèndum de la Constitució. França va ser dels països que va dir que no,
sí.
I això van sortir uns titulars amb lletres de motlle al nou francès, i en canvi, paradoxalment, França ha donat a Europa el president, diguem-ne, amb el qual, no diríem que tothom s'hagi identificat, però com a mínim, aquella Europa de Sarkozy tenia un referent, perquè Sarkozy dia sí, dia també, anava a voltar no sé quants llocs, i tothom d'alguna forma va establir aquella certa relació entre Europa i Sarkozy.
L'actual president?
Sí.
No, quan va presidir la Europea.
Quan va presidir la Unió Europea.
Perquè el Sarkozy estava donant el president de la República i és un home molt actiu.
Però us ho pregunto en el sentit...
I se'n va del bracet amb la Carla Bruni,
que
de l'atenció dels mitjans.
Però us ho pregunto en el sentit que si d'alguna forma Europa, el que li falta... anàvem a dir, posant a l'extrem l'exemple, si a Europa li falta un Obama, si li falta algú, amb qui tothom...
A Europa li falta una generació de líders polítics sòlids i creïbles.
Vaja, li falta un...
N'hi va haver fa 20 anys, que tu tenies el Jacques Delors, el Felipe González, el Helmut Kohl, el François Mitterrand, diguem-ne, i això eren individus de pes que ningú els deia tonteries.
No?
Al costat d'això, tu què tens avui? Tens una colla de... Anant bé, xitxarel·los, en alguns casos directament indesitjables, no? I no posem noms, perquè són ben educats, oi?
Estem parlant amb un catedràtic de ciències polítiques, eh?
Sí, sí.
D'acord, d'acord.
No, vaig de contenir, no?
No, doncs per contenir-vos, déu-n'hi-do, oi?
Però és evident, no hi ha cap mena de lideratge. Tu preguntes a un dirigent europeu, on anem? Com estarem d'aquí 10 anys? I el màxim que saben dir-te és que encara estarem enfangats discutint si Turquia sí o Turquia no.
D'acord.
És clar, això és tremendo, no? Fixa que la Unió Europea ha estat una cosa, diguem-ne, l'ampliació a 27 no és necessàriament dolenta, però tal com s'ha fet, és un desastre. Quan Espanya va ingressar a la Unió Europea, teníem la idea de que anàvem a prosperar i a millorar, que ens incorporàvem a primera divisió, no? Mm-hmm. L'entrada de les Romanies, Bulgàries, Eslovàquies, etcètera, etcètera, ha tingut com a conseqüència que la normativa comunitària, en lloc que aquests països s'hi hagin adaptat, s'ha interpretat al revés. La normativa que s'aplica és la de les regulacions menys exigents.
D'acord.
De tal manera que quan una empresa d'Estònia se'n va a treballar a Suècia, no els hi paga els seus empleats els sous suecs, els hi paga els sous estons. Uh-huh. No? S'està fent una integració homogeneïtzant a la baixa, de tal manera que la gent veu la integració europea com l'erosió de les seves condicions de vida, de la seva seguretat social, del seu salari, etcètera.
O sigui que...
la brutalitat britànica, per exemple, no?
Sí, o sigui que hem passat d'aquella Espanya que necessitava complir uns requisits econòmics per si volia entrar en aquest club tan exigent de la Unió Europea, a una Unió Europea que està de rebaixes i que com més siguem...
Fixa que és paradoxal, això,
perquè ara per això.
La Unió Europea pot posar, exigir moltes condicions i molt fortes als candidats a entrar-hi, però un cop dins ja no. Uh-huh. Un cop dins no se'ls pot obligar, diguem-ne, no? El qual és realment allò, una situació peculiar.
Uh-huh. Oi, si Adenauer fos viu, què diria?
A saber. A saber. En alemany molt no l'entendria.
Teniu classe 10:45, doctor Botella? Sí? Doncs ho deixem aquí, us agraïm molt. Ens han passat aquests minuts d'una revolada, aquest anàlisi inicial a l'entorn dels resultats de les eleccions europees del 2009. Us saluda Joaquim Millán.
Moltes gràcies, Joan, per la teva participació.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem aviat.
Fins a propera. Adéu-siau, bon dia.
Hola, adéu, bon dia.
El doctor Botella ens ha posat en un problema greu. Bé greu. Bé, ni greu ni no, però és clar. Si un catedràtic de Ciències Polítiques especialista en estudis d'opinió pública, política comparada, comportament electoral i govern local diu que la classe política que mou Europa doncs són uns xitxarel·los, és clar, el poble ras, per dir-ho d'alguna forma, tots nosaltres, què hem de pensar?
Home, de fet, vull dir, ha dit allò que poder amb boca petiteta molts de nosaltres acabem dient. No haig de dir una cosa per una altra. Però sí que és cert que hem passat de tindre uns lideratges forts a nivell europeu, inclús també no esmentat la Margaret Thatcher, que poder ideològicament, però també tenia una idea d'Europa, poder no la idea d'Europa de la majoria, però tenia també una idea d'Europa molt concreta i tal, i ella va lluitar per aquell model europeu que finalment, afortunadament, no ha estat així. Mm. Però és que ara ni això. És a dir, i aquest és un tema que es pot traslladar perquè, evidentment, els líders europeus no deixen de ser els mateixos líders nacionals dels 27 estats membres de casa seva.
La conversa ja no ens ho permet més, clar, però no sabem si en aquest sentit, diguem-ne, des del punt de vista d'allò del polític pragmàtic, seriós, que no es deixa anar per la rauxa, Angela Merkel seria la que, d'alguna forma,
sí,
defineix una mica la política allò... sin espavientos, que dirien els castellans. No,
la Merkel, que en principi, quan en un moment donat va sortir escollida presidenta d'Alemanya, doncs en un moment donat doncs, tothom va dir, carai, acostumats a tindre presidents d'aquest país amb un fort lideratge, semblava que això no era així, doncs com que la mitja és la que hi ha, doncs al final la Merkel és una líder que es va consolidant, que la gent diu més seriosa, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, hem arribat a això, no?, una mica. I jo crec que en un moment donat, quan tu vols que com una cosa funcioni, has posat al capdavant el millor que tens al teu entorn.
Clar, és que donava tota la sensació del doctor Botella que parlava obertament d'una devaluació de la classe política. Però així...
A nivell europeu. A vegades parlem molt d'aquí i dius, bueno, és igual, escolta'm, és que està passant a tot arreu, està passant a tot arreu, que està passant això, vull dir que no hi ha líders forts, que no hi ha líders amb idees que les volen tirar endavant, amb valors que volen que primin davant d'altres situacions del seu entorn, o sigui, líders valents per fer coses, per intentar millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, però també amb responsabilitat educant de peus a terra, no dient la frase feta, de mira, dic això perquè tothom estarà content, o sigui, i demà que, ja veurem què passa.
O sigui, que
clar,
cada,
això no pot ser.
Cada vegada
no
Europa ser. És més gran administrativament i més feble des del punt de vista de consistència
evidentment,
política.
Evidentment, perquè entre altres coses, aquests dies que parlava el professor Botella, eren conscients de que Europa era una negociació constant, on a més, a vegades, havies de donar alguna cosa a canvi, és a dir, necessitaves també sacrificar algun tema per guanyar en conjunt. Això ara no és així, tothom va a lo seu, és a dir, i això ho ha definit ell molt bé, com en aquests moments la pròpia comissió, que també els estats els hi ha interessat que sigui una comissió feble, que aquest també és un altre problema, els propis governs dels estats els interessa que la comissió sigui una comissió feble perquè d'aquesta manera
poden manegar el que faci
falta i no hi ha un delors que els hi marqui una mica i la gent se l'escolti per dir, home, és que no és qualsevol, és el senyor delors que t'està dient això i hi ha un respecte per la persona i per tant en aquell moment hi havia un respecte també inclús entre els propis líders europeus, no? I això en aquests moments no està passant a Europa, inclús en el món, de fet l'efecte Obama és una mica això, davant d'aquesta situació mundial, en un moment donat els Estats Units aposta per un líder que en un moment donat, veurem com li va, però en un moment donat ell aposta per unes idees, uns valors, una manera de fer diferent, etc etc. I per tant hi ha aquesta Obama-mania, no? Una mica mundial, justament perquè com que falten referents, en el moment que surt algú mínimament que destaca per una sèrie de qüestions, tothom s'hi agafa, tothom vol ser l'Obama.
A part dona aquella sensació que ara el líder del món és aquella persona que es fica el món a l'esquena i que es passeja per tot arreu, més o menys, amb missatges, amb declaracions d'intencions, etc.
Intentant també marcar un estil i marcar unes tendències que al final és el que tu pots fer, no? I el que has de fer com a polític. Com a polític tu tens la missió i quan estàs en una situació de lideratge és justament de tirar endavant les idees, d'identificar-te amb una sèrie de valors i intentar tirar endavant tota una sèrie de mesures que després aniran a darrere d'aquestes idees i aquests valors per millorar en aquests moments les condicions de vida de la gent, poder ara amb una crisi doncs, també s'haurà de solucionar, i clar, també què passa? Que amb lideratges febles, en moment de crisi encara es veuen més agreujats.
D'acord, però ens ha quedat l'atenció quan parlàvem amb el professor Joan Botella que ha sortit poc el terme crisi, i en canvi ha sortit molt, diguem-ne, crisi política, crisi de desenvolupament institucional, crisi... No s'ha parlat tant d'aquesta desafecció per mort de la crisi, sinó de la desafecció per l'actitud del polític, més que per la situació econòmica. Almenys m'ha donat la sensació en aquest missatge de la gent enfadada amb la manera d'actuar.
O la manera, a vegades, de no actuar, de no fer res. Dius, mira, esclar, jo vull que el meu polític actuï. S'equivoca, bueno, ens equivoquem tots, però que actuï. Llavors hi ha una mica aquesta sensació de que té la gent aquesta percepció que els polítics en aquests moments no estan actuant. Estan una mica allò que dius, veiem passar, aviam si això se soluciona sol i ens salvem d'una mica de la situació. Jo crec que, aviam, tampoc vull exagerar perquè evidentment doncs amb la classe política, en qualsevol estatus social o estatus col·lectiu professional, vull dir, hi ha de tot, no? I per tant, això sempre quan es generalitza és dolent. Però sí que és veritat que la majoria de líders que hi ha en aquests moments, no hi ha cap líder allò que destaqui molt per intentar doncs, tindre aquell lideratge que crea aquesta empatia que tu dius, on la gent s'assuma, etc. I això fa un flac favor en aquests moments el que és el projecte europeu que necessita ajuda justament de lideratges per tirar endavant.
5 minuts passen de 2:15.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, i Gordon Brown, que ara està a la picota absoluta, era en el seu dia un dels polítics europeus que en el marc d'aquesta crisi semblava que tenia solucions i semblava que posava un cert pragmatisme sobre la taula, un cert equilibri, sembla mentida, dels britànics que sempre estan tan de tornada d'Europa, resulta que porten solucions. Ara ja no cal parlar de Gordon Brown, perquè com dèiem ja dona la sensació que la qüestió està a la UBI, per no dir que a les portes del canvi polític a la Gran Bretanya, però no sabem encara si l'economia pot estar al darrere d'aquests resultats electorals a les europees. A l'altre costat del fil telefònic saludem el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, el professor Joan Clavera. Professor Clavera, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Aquí l'economia hi ha tingut molt a veure o la gent està enfadada per alguna altra cosa?
Bé, és una de les paradoxes d'aquestes eleccions, com amb una crisi que, vaja, tothom diu que és la més important des del 1930, és a dir, des de fa molts anys, com és que les eleccions i els resultats no es poden llegir amb clau econòmica? Jo penso que sí que es poden llegir. La gent no ha vist solucions a les propostes que se li presentaven i sobretot no ha vist solució europea, que també és una cosa curiosa perquè jo crec que hi ha consens a la classe política de que la sortida és europea o no ho és. Per tant, d'entrada podem dir que hi ha una certa contradicció entre la situació real de la gent i el que a la campanya no s'ha tractat el tema a fons.
Mm-hmm. Us preguntem en aquest sentit el mateix amb el qual iniciàvem l'entrevista amb el professor Joan Botella. Creieu que aquestes han estat unes eleccions europees sense Europa, a primera línia, on tothom d'alguna forma ha aprofitat per portar les ovelles a la seva granja?
Sí, però jo crec que hi ha una qüestió de fons molt important, eh? És curiós que en un moment en què el mercat està qüestionat per molta gent, perquè tothom diem, no?, que cal més regulació i una regulació més de qualitat, i això ho diuen tant els americans com els europeus. Mm-hmm. En un moment, doncs, en què el mercat se li ha de posar uns nous semàfors, i això és la cosa més important, és a dir, en un moment en què els postulats, diguem-ne, de la socialdemocràcia tindrien que fer més forat, és precisament quan la socialdemocràcia fracassa a tota Europa i quan el Partit Socialista a nivell europeu, que evidentment la seva ideologia és clarament socialdemòcrata, doncs la gent no li compra les idees. És més, no li compra les idees a França. Els verds tenen tants diputats europeus com els socialistes, i a nivell també europeu, els verds, el partit dels verds, aconsegueix més escons que l'esquerra, que situa més enllà de l'esquerra del Partit Socialista. És a dir, podríem dir que l'esquerra tradicional s'ha quedat sense discurs, i això és una cosa tremenda des del punt de vista de la pluralitat política, i que només els grups emergents, que tenen alguna cosa nova a dir, com els verds, guanyen aquestes eleccions europees, en termes relatius, diguem-ne. Eh?
Us podem preguntar per què?
Jo crec perquè hi ha una frase molt famosa que ha dit molta gent, i sobretot a nivell acadèmic, que no hi ha res més pràctic que una bona teoria. Diguem-ne que la dreta europea té una teoria de tota la vida, creu en el mercat més o menys,
sí,
i està aplicant les receptes socialdemòcrates, i en canvi l'esquerra jo penso que s'ha quedat sense discurs, i evidentment si et quedes sense discurs o dius coses molt semblants a la dreta, doncs no et compren el producte, i per això els verds penso que se'n surten millor.
En moment de crisi se'n surten millor les formacions més, diguem-ne, encara radicalitzades en els plantejaments?
No, jo crec que no.
No.
Perquè si un mira el resultat del Parlament a nivell europeu, fins i tot a nivell de la immensa majoria dels països, no tots, eh? Perquè en alguns països ja sabem que ha sortit el partit dels pirates, etc. No? Però si un mira a nivell general, jo crec que no és veritat, que les formacions marginals continuen siguent marginals, i els únics que han fet un pas important són els verds. Per tant, no hi ha hagut tantes sorpreses. Fins i tot a nivell de l'abstenció, que també hauríem de parlar,
sí,
tampoc hi ha un salt tan important. L'any 2004 l'abstenció va ser d'un 45,7 i ara estem a nivell europeu un 43,1. És un retrocés, però un retrocés més petit, o sigui, s'ha suavitzat el retrocés respecte a les anteriors eleccions, perquè el salt important es va produir a l'any 2004, que va haver una davallada gairebé de 5 punts, i ara la davallada és de 2 punts i mig. S'ha suavitzat la no participació.
Perquè, professor Clavera, que us ho esperàveu pitjor encara?
Sí, sí. Jo crec que, diguem-ne, a nivell europeu i a nivell, sobretot, de l'estat espanyol,
sí,
i cosa que s'ha complert a nivell català, ens ho esperàvem pitjor perquè les enquestes que hi havia donaven una baixa participació. Desgraciadament, Catalunya ha sigut, en aquest sentit, la capdavantera de l'abstenció. Però jo penso que aquesta abstenció és una abstenció sofisticada. Una abstenció que el que diu a nivell de Catalunya, que potser ens agrada menys el sang i fetge, i som més florentins una mica, és un rebuig a determinades formes de fer política.
D'acord, us deixem una frase d'aquella gairebé de telèfon mòbil, de sí o no, de programa d'aquests matinal. S'està allunyant la classe política de la ciutadania?
Sí, jo crec que sí.
Carai, quin sí més, segur.
Sí, sí, sí. Sí, sí, i els catalans han reaccionat d'aquesta manera, eh?
Vaja, vaja.
És la diferència entre Catalunya i Espanya, jo penso perquè Espanya, perquè Catalunya ens agrada una política més sofisticada i no l'hem tinguda.
I en canvi Europa tampoc és que pugui cantar massa victòria en xifres de participació, no?
No, però està, diguem-ne, més de 4 punts per sobre de Catalunya, de manera que en aquest sentit, bueno, doncs Catalunya està pitjor.
És preocupant això que ha passat?
Sí, és preocupant perquè jo penso que la gran contradicció, com deia al començament, és que en un moment d'una crisi econòmica tremenda, de vegades més del que la gent s'imagina, doncs, bueno, era molt important trobar una sortida europea a la crisi i que la gent veiés que sense el marc europeu no ens en sortirem. S'estan fent passes molt importants en aquest sentit. Hi ha un famós informe que no s'ha dit a aquestes eleccions, ni entenc per què no s'ha dit, un informe molt famós, l'informe Larosière, que és una aportació molt important d'un grup de la Comissió Europea i que ha adoptat la Comissió i que està estudiant el Consell sobre la nova regulació financera a Europa, importantíssim per tothom, que apenas s'ha discutit. És una cosa veritablement incomprensible.
No s'ha discutit per què?
Perquè jo penso que els polítics pensen que la gent som més tontos dels que som. Ens tracten molt malament, com si fóssim objectes d'aquestes campanyes publicitàries que de vegades els publicitaris diuen hem de fer campanyes que les entenguin els nois de 14 anys o les noies de 13. I no és veritat. Jo crec que a Catalunya el ciutadà és un ciutadà relativament informat, els mitjans de comunicació, com vostès, fan el seu paper. Per tant, els ciutadans esperen raonaments més adults, més complicats, que realment expliquin el que està passant i les seves complexitats, i això és que la classe política és el que de vegades els hi costa molt i molt d'entendre.
Però permeteu que estirem d'aquí, perquè portem un matí que està quedant la classe política a partir dels testimonis de dues persones que no parlen des de la inòpia, però que en l'estratègia política creieu que ara no hi pot entrar un raonament més elaborat?
Jo crec que sí, que és absolutament necessari que entri.
No és que hi pugui entrar, sinó que és absolutament necessari.
Els mitjans també han de complir el seu paper, perquè els mitjans no s'han de comportar com gabinets dels partits polítics, que de vegades ho sembla, no? I per tant, tots hem de fer un esforç. Els acadèmics, els no acadèmics, els mitjans de comunicació, els polítics, és a dir, no és culpa només de la classe política, però això seria simplificar-ho molt, no? Tots tenim la culpa de no tenir la prou confiança en nosaltres mateixos per saber que es poden explicar coses difícils de manera comprensible, sense que sigui objecte només d'especialistes, però que la gent està demanant que li expliquin problemes complicats amb solucions no fàcils, perquè els problemes complicats sempre, ens agradi o no, tindran solucions complicades. Jo crec que tothom, els mitjans, els acadèmics, els polítics, hem d'explicar això. No hi ha solucions senzilles per problemes complicats.
I per què ens hem tornat tan simplistes, tan maniqueus en algun moment?
Perquè jo penso que hem caigut tots amb les tècniques de la mercadotècnia, no? De que venem la política, o fins i tot a vegades l'acadèmia, com si fossin, diguem-ne, doncs, unes crispetes o uns cereals, no? I jo penso que això és un error, que una cosa és vendre doncs una camisa o fins i tot un automòbil, no? que com diu la propaganda, apel·la molt a l'emoció, i en canvi la política és una cosa que tindria que ser més racional i menys emotiva, diguem.
Com en el nostre anterior contertuli, tenim una certa sensació que poseu sobre la taula no tant la crisi econòmica, que sí, sinó una certa sensació de la crisi de valor, de la crisi d'idees, de la crisi de conceptes, de la crisi de com. Tenim més aquesta sensació, que la gent està decebuda d'això, gairebé.
Sí, sí.
D'una qüestió de prioritats, de valors de les persones, de maneres d'actuar davant les coses.
Sí, sí, clarament sí, però també hi ha una cosa més concreta que això, que són els valors, com diu vostè molt bé, però és el model la teoria, no? Si el que hem d'encarar és la sortida de la crisi, no recreant-se amb la crisi, no? Perquè
esclar,
ja la patim, ja la patim.
Però d'alguna forma, professor, si el model ha de respondre un valor, a la mesura que aquest valor sigui més elevat, el desenvolupament del model serà millor, no?
D'acord, però jo crec que els valors... ràpidament ens posaríem d'acord perquè
entesos.
Ningú estaria en contra de que s'ha de fer el valor de s'ha de palesar el valor de la solidaritat, de la justícia social, de que de la llibertat. Això ens posaríem ràpidament d'acord, però
entesos.
Això s'ha de modelitzar, s'ha de concretar en programes atraients i que siguin operatius. Jo crec que això és el que falla, no?
Joaquim Millán està sentint totes i cadascuna de les vostres paraules i no sentim per cortesia, sinó per convenciment també.
No, totalment d'acord, i a més afegir que a part de la baixa participació que hi ha hagut aquí a Catalunya, també dels que han participat hi ha hagut 2,9, quasi 3 punts de vot en blanc, que també és significatiu perquè és el doble que ha passat a l'estat espanyol, que només ha sigut 1,4, per tant vol dir que hi ha hagut gent, quasi 60.000 catalans que han anat a votar i han anat a votar en blanc. Per tant, jo penso que aquesta reflexió que deia Joan Clavera i que a més coincideix també amb la que ha dit abans el Joan Botella i coincideix també amb la conversa que teníem tu i jo abans de començar off the record, fora micròfonos, crec que els partits l'haurien de fer, però jo em temo que la faran només 24 hores, l'haurien de fer a partir d'ara i treballar com qualsevol empresa que vol tirar endavant, doncs també els partits en aquest sentit, no solament la classe política, sinó els engranatges dels partits, les cúpules dels partits, s'ho han de prendre seriosament, perquè realment, i aquí a Catalunya coincideixo molt amb el que ha dit el Joan Clavera, hi ha una ciutadania més sofisticada, on vol més explicació, més capacitada per entendre una sèrie de coses, i jo crec que el que estan decebuts és que els seus representants polítics els tractin com a nens de 14 anys i això jo crec que hi ha un rebuig de la ciutadania aquí a casa nostra que poder tampoc està molt a gust amb aquestes campanyes que per motivar s'ha de confrontar. Aquí sempre que hi ha hagut campanyes de confrontació s'ha desmotivat l'electorat i això és també una tendència que s'hauria de tindre en compte, no?
Doctor Clavera, en abstracte, aquesta Europa és massa complicada també per poder-la entendre i per tant per poder sentir una certa empatia per anar a votar?
No, jo crec que no. Jo crec que també hi ha un consens de que Europa és un cas d'èxit, perquè no hi ha hagut cap integració econòmica a nivell mundial, però cap, i és una de les meves especialitats. No hi ha cap integració arreu del món, no?, que hagi tingut tant èxit com la integració europea, i en el cas, a més, nostre, tenim un altre factor que amb la crisi ha jugat molt positivament, que és el tenir una moneda única, sense la qual en aquests moments a l'estat espanyol doncs, seria un veritable desastre si tinguéssim ara una pesseta que anés oscil·lant a empentes de la crisi. Per tant, la història europea és una història d'èxit, es pot explicar bé, i és evident que el que passa és que quan això s'eleva a nivell de la governança europea, de la manera com doncs, hem de governar-nos en els propers anys, una de les coses més curioses de la campanya, i que jo estic en aquest sentit com europeista i com membre del moviment europeu, no?, del Consell Català del Moviment Europeu Catalunya, estic profundament decebut, és que a la campanya apenas ha sortit el Tractat de Lisboa. Apenas els nostres polítics han sabut explicar què significa i el pas molt important que es donaria si Irlanda ho ratifica i l'enorme poder que el Parlament Europeu tindria si Irlanda ratifica el Tractat de Lisboa, no? Si Irlanda ratifica el Tractat de Lisboa, el Parlament fa un salt de gegant per equiparar-se amb el Consell Europeu.
Ens permeteu...
Una cosa que es tindria que haver explicat molt bé.
Ens permeteu un parèntesi? Pot funcionar una Europa que depèn d'un país perquè pugui desbloquejar el que és la seva carta de naturalesa, com pot ser el Tractat de Lisboa?
Bé, la democràcia funciona d'aquesta manera, vull dir, no hi ha una altra forma d'actuar, però si un mira la història europea, hi ha hagut sempre entrebancs d'aquest tipus,
o no hi ha, ja.
I sempre s'han acabat superant. S'ha de ser una mica optimista, Jo en aquest sentit sí que ho soc, així com d'altres coses, no?, com amb aquesta necessària diguem-ne, repensar el model que referia al Joaquim Millán, no? També doncs, exigint a la classe política més sofisticació, això a curt termini, sóc més pessimista, espero que no, espero equivocar-me, però en canvi a nivell europeu i a nivell de que ratifiqui el Tractat de Lisboa, jo penso que al final s'imposarà el seny, es ratificarà el tractat i llavors sí que haurem fet un pas molt important de cara a tenir una Europa preparada per combatre la crisi i per anar construint aquest model europeu que ara està en les circumstàncies millor, perquè a l'altre costat de l'Atlàntic les coses s'han arreglat i, per tant, diguem-ne que Europa també podria caminar millor amb uns Estats Units que estan en una situació incomparablement millor que fa un any.
Mm-hmm. No? El que passa és que segurament Estats Units pot vendre un líder i Europa ha de vendre un concepte, però sense un lideratge, diguem-ne, massa definit, no?
Estic d'acord, però el Tractat de Lisboa precisament va en aquest sentit. Si es comencen a materialitzar coses com una presidència europea estable, com un alt representant que es convertiria pràcticament en un ministre d'Afers Exteriors europeu. Mm-hmm. Si això passa degut a que s'aprova o ratifica el tractat, el lideratge europeu també es quedarà reforçat i a nivell de comprensió del que és Europa s'haurà fet també un pas important.
D'acord, perquè enteneu d'alguna manera que també és una mica difícil anar a unes eleccions per votar un Parlament així que en abstracte que tindrà un cap visible que serà escollit però que d'alguna forma els votants no veuen així a la primera, com pot passar amb unes eleccions doncs, al Parlament de Catalunya, unes eleccions al Parlament de l'Estat, unes eleccions locals. Oi?
Sí, però jo crec que aquest lligam entre el Parlament europeu i fins i tot els parlaments a nivell de l'Estat, això una vegada el Joschka Fischer, l'antic ministre alemany, en una famosa conferència a la Universitat de Humboldt va posar de relleu aquest lligam que ha de tenir el Parlament Europeu amb els parlaments dels estats, no? O els parlaments com el nostre, de l'Acadèmia de Catalunya. I això és una feina que una de les principals coses que s'ha de fer és que els nostres polítics ens ensenyin aquest lligam, no? Que siguin pedagògiques les campanyes. Però, efectivament, això és el que diu tothom, però cal dur-ho a pràctica, no?
D'acord. Ja es pot, tornarem a allò d'abans, es pot ficar pedagogia dins d'una campanya política estratègicament pensada, diguem-ne, des d'una altra òptica?
Jo crec que és absolutament necessari i que això no és impossible, perquè si no, el rebuig de la ciutadania a la, diguem-ne, i no m'agrada gaire el nom, a la classe política anirà augmentant, i això tampoc als nostres representants els interessa, de manera que inclús per interès propi haurien d'apropar aquestes institucions. Home, i haurien de fer veure la dimensió europea de tot el que estem fent.
Diguem-ne que no li interessa pas a cap comunitat, ni a cap país, ni a cap estat, tenir desafecció per la seva classe política, no? Perquè és la porta a qualsevol...
Vaja. Exactament, a qualsevol bestiesa.
A qualsevol bestiesa. I Europa ha estat plena de bestieses, no? També en bona part de la seva història. Què és més important, el que ha passat aquest diumenge o que Opel hagi salvat els mobles trobant un comprador canadenc?
No, home, jo crec que el que ha passat aquest diumenge té una,
és més important,
una dimensió important, encara que és veritat, això que dèiem abans, no?, que sembla mentida com s'ha deslligat tant crisi econòmica, la qual és un exemple, i unes eleccions europees. Però vaja, el que està succeint és d'una extraordinària importància i és el que dèiem, que la dreta està fent a Europa el paper de la socialdemocràcia, perquè salvar Opel o, diguem-ne, salvar la General Motors o salvar la AIG o fer la diguem-ne, l'operació immensa de salvament de bancs que s'ha fet tant als Estats Units com a Europa és clarament una política, diguem-ho així, per entendre'ns, keynesiana i socialdemòcrata. I en canvi, això ho està liderant la dreta. És una contradicció molt important.
D'alguna manera, però, algú us pot dir també que està la dreta la que ha enfonsat?
Jo crec que ha estat la dreta amb la connivència de la socialdemocràcia, que no ha sabut veure en els moments anteriors a la crisi el que estava passant, o si ho ha vist, no ha tingut un model alternatiu. no es pot dir que la culpa sigui d'una determinada formació política o d'un determinat país.
Us ho preguntàvem així perquè segur que un catedràtic d'economia aplicada no li agrada parlar de la dreta i de l'esquerra i de tal, perquè suposo que són termes excessivament que de nou tornen a etiquetar i tornen a convertir el debat en molt simple, no?
A veure, és millor parlar de dreta i d'esquerra que no de partits polítics, en aquest cas, amb noms i cognoms, perquè això ha passat a nivell europeu i ha passat a nivell d'Estats Units, que a nivell d'Estats Units això es traduiria entre els demòcrates i els republicans. Als Estats Units és més fàcil, no? Però és evident que la gestió de la crisi és curiós que estigui pràcticament amb les mateixes mans dels que ha provocat. I aquesta reflexió és molt important, perquè el que hem de tenir tots present és la sortida de la crisi. Tothom diu: sortirem de forma diferent a com hem entrat. Si això és veritat, i jo crec profundament en això, vol dir que ens hem de repensar el model. I aquest és el repte de tothom, no només dels polítics, sinó dels polítics, dels acadèmics, dels empresaris, de tothom. Repensar la sortida. Repensar les causes, que estan bastant determinades, és a dir, les causes són, jo ho tinc clar, relativament clar, és a dir, s'ha sofisticat els mecanismes de mercat, sobretot els financers, a un extrem molt gran, i aquesta sofisticació, en comptes d'anar per la via científica, ha anat per la via de l'aprofitament a curt termini, i a més en molts casos de forma criminal, com diuen als Estats Units. L'FBI, si un entra a la seva web, la web de l'FBI que tots coneixem, veurà que l'FBI està fent una feina d'investigació molt important amb el cas de les hipoteques subprime, i que no és que funcionessin malament, és que hi ha actituds criminals, és a dir, hi ha actituds de gent que volgudament han utilitzat aquestes assegurances sobre les hipoteques per fer negocis totalment il·lícits.
Fa por d'escoltar això,
No, és que és veritat.
És veritat, és veritat.
És totalment cert, i la gent ho pot comprovar. És molt fàcil, www.fbi.gov del govern dels Estats Units. Si un entra i un tecleja subprime, veurà que la FBI té una secció dedicada a combatre aquest tipus d'actituds tan, diguem-ne, que fan tan
fora
mal a la gent, i a més a la gent amb menys recursos.
En 15 segons, doctor Clavera, molts deuen haver pensat: no m'expliquis què passa a Europa, explica'm com sortirem de la crisi i quan.
Quan és impossible saber-ho. En aquests moments encara estem caient, les xifres que tenim a la mà, que és molt important, els economistes hem de quantificar, i les quantificacions que tenim ens indiquen que encara estem caient.
O sigui que les dades de l'atur del darrer mes ens les prenem com una...
És com gran usalis, perquè estem caient, estem també creant ocupació, però estem destruint simultàniament ocupació. El producte interior brut està caient, de manera que ni brots nous, ni res de res. Encara caient.
Que n'hi ha per estona. Doctor Clavera, gràcies, no tenim temps per més, i em sembla que sortirem de l'estudi pitjor que com hem entrat amb declaracions.
Ja que ser optimista.
S'ha de ser optimista. Doncs us agraïm aquest optimisme final, perquè si no sabíem pas com acabar avui. Moltes gràcies per estar aquí matí amb nosaltres, doctor Clavera.
Moltes gràcies, Joan. Fins la propera.
Joaquim, moltes gràcies també per estar aquí matí amb nosaltres. D'aquí un mes, una nova hora d'Europa. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.